Red Eléctrica descarta el ciberatac com a causa de l'apagada de la xarxa, que avui ja funciona amb normalitat. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Darrere de l'apagada elèctrica bestial que ahir va deixar tot Espanya i Portugal a les fosques, no hi ha cap ciberatac, segons que ha deixat clar avui l'operadora elèctrica, Red Eléctrica. L'origen del col·lapse seria una desconnexió, en pocs segons, de dos punts de generació d'energia, Sara Riera.
Red Eléctrica ha apuntat directament a una aturada massiva de plantes solars. Avui tot funciona com toca, però l'operadora no amaga que unes bones interconnexions amb els països veïns millorarien la seguretat del sistema elèctric espanyol.
I a tot això, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que acaba de comparèixer, ja ha anunciat que exigirà responsabilitats a les operadores privades i ha demanat un informe independent a Brussel·les. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Sí, també la formació d'una comissió dins del govern espanyol per aclarir en concret què va passar durant els 5 segons crítics on la xarxa elèctrica va caure en picat. Sánchez no vol descartar cap hipòtesi, malgrat que assegura que encara no hi ha cap prova que apunte directament a un ciberatac. El que sí que ha deixat clar és que l'apagada no ha estat causada per la desconnexió de les nuclears i ha defensat aferrissadament la producció renovable.
¿Qué pasó en esos 5 segundos que precipitaron la caída del sistema? Que el gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto.
Pedro Sánchez ha comparegut fa uns minuts. Ara, a aquesta hora, estava previst una compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa. Anem cap al Palau, Núria Oriol.
Serà en breu, serà la segona compareixença del president de la Generalitat en menys de 24 hores aquí a la sala de premsa de Palau per l'apagada i ho farà enmig de la pluja de crítiques per part de tota l'oposició que denuncien la falta d'informació ràpida durant la situació inèdita d'ahir. Compareixença després de liderar el 6è gabinet de crisi que ha començat a la 1:00 PM quan el servei elèctric s'ha restablert al 100% a Catalunya però no el servei de Rodalies.
I és que hem començat explicant que la xarxa elèctrica ja funciona amb normalitat avui, però no així la xarxa ferroviària, com deia la Núria Oriol. Renfe, de fet, encara trigarà hores a recuperar la normalitat.
La majoria de línies funcionen a mig gas, excepte l'R7 i l'R8, que estan totalment aturades.
Estació de Sants a Barcelona. Joan Garcia, quina és l'última hora?
Doncs que Rodalies funciona d'aquesta manera tan precària, amb pocs trens fora d'horari i amb línies que només ho fan parcialment, com la R2 Sud, que arriba a Cunit, la R3, que es queda a Vic, i la R4, que només funciona a la part nord, fins a Manresa. A l'alta velocitat, matí d'aglomeracions, perquè han coincidit els que havien de viatjar ahir amb els que ho fan avui.
També arrosseguen encara problemes alguns telèfons o internet, perquè hi ha companyies que encara no han aconseguit restablir tot el servei. En aquest Catalunya migdia anirem a tot el país per conèixer amb detall quina és la situació.
A tot arreu hi ha normalitat, però aquesta nit a Barcelona, per exemple, unes 250 persones han hagut de passar la nit en centres esportius municipals o al petit poble de l'Albi, a les Garrigues, gairebé 600 més, han hagut de dormir al pavelló perquè hi ha un tren ABLO i va quedar aturat amb tot el passatge dins.
De fet, la patronal espanyola, la COE, calcula que l'apagada suposarà una pèrdua econòmica de 1.600 milions d'euros, perquè a l'aturada d'ahir s'hi ha de sumar que encara hi ha grans indústries que trigaran a recuperar al 100% la seva activitat.
I el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ja ha aprofitat la vinentesa per advocar en favor d'allargar la vida de les nuclears.
Lo que pasó ayer es una demostración palpable que el sistema energético español no puede prescindir de las energías nucleares.
I la Comissió Europea, que també ha portat el debat al seu terreny. Brussel·les afirma que el que va passar ahir a Espanya i a Portugal constata la necessitat que els ciutadans europeus tinguin kits de supervivència a casa. A Brussel·les, Jordi Baró.
Diu Brussel·les que l'episodi d'ahir confirma que està justificada una nova estratègia europea perquè els ciutadans estiguin més preparats. Més val estar preparats que no pas que els fets com els d'ahir agafin per sorpresa, ha defensat avui la Comissió Europea, que també assegura que traurà lliçons i, si cal, prendrà mesures davant d'una apagada d'una dimensió, diu, sense precedents.
I els últims minuts abans de les 3, ja veureu si són 20, si són 15 o són 10, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb protagonisme per la mitja mal a la prèvia del Barça-Inter de Milà de Champions.
Per primera vegada ha sortit a una sala de premsa com a jugador del Barça, ho ha fet en aquesta prèvia a l'anada a les semifinals de la Champions. Ha reconegut que van tenir un desgast físic molt gran a la final de la Copa del Rei, però que estan preparats per jugar amb l'equip italià i s'ha mostrat molt valent quan li han demanat per la pressió que assumeix amb només 17 anys.
Tengo la motivación y esa como cosquillas que tienes en la barriga antes del partido, pero yo creo que eso es bueno, pero miedo lo dejé en el parque en Mataró hace tiempo.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs després d'un matí més tranquil del que és habitual, ara hi ha retencions a la Ronda de Dalt des de Vallcarca fins a Pedralbes en direcció al Nus del Llobregat. Compte perquè hi ha un possible accident en aquesta zona. En sentit contrari, també aturades des del Velòdrom d'Horta fins a Canyelles en direcció al Nus de la Trinitat. La Ronda Litoral a l'altura de Montjuïc en direcció a Besòs i també de la Barceloneta en direcció al Nus del Llobregat. Pel que fa a incidències, es manté el pas alternatiu a la carretera C-51 a l'altura de Lió, a l'Alt Camp, a causa d'un accident, cosa que provoca retencions en totes dues direccions.
I ens falta el temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
A tots els àmbits, però també en el meteorològic. Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
El d'avui serà un dia més tranquil que el d'ahir.
Sí, sí, sí. En principi, amb les nuvolades al Pirineu i Prepirineu i potser a la zona més oriental algun ruixat. Res a veure amb els ruixats d'ahir, que en alguns casos van tenir una mica d'entitat, però avui van a menys i, a més, més localitzats. També esperem alguns intervals de núvols a trams de la meitat sud de la costa i, sobretot, alguns punts de les Terres de l'Ebre, que demà augmentarien. Sense passar d'aquí. Dels dies que vindran, aquells festius que molta gent enyora, des de l'1 de maig en endavant, dels 4 dies, el més assolellat el dijous, l'1 de maig, i potser el més ennuvolat, més tapat, el divendres. Aniria així, la resta variable.
Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Ho dèiem en començar, Red Eléctrica descarta que la causa de l'apagada a la península Ibèrica sigui un ciberatac a les seves instal·lacions. La companyia apunta a pèrdues de generació elèctrica a dos punts de l'estat, prèvies al tall de subministrament. Ho ha explicat el director de Serveis d'Operació de Red Elèctrica, Eduardo Prieto.
Con los análisis que hemos podido realizar hasta este momento, podemos descartar un incidente de ciberseguridad en las instalaciones de Red Eléctrica. Esta mañana pues hemos podido concluir que efectivamente no ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control de Red Eléctrica.
Prieto ha actualitzat l'estat del restabliment del servei elèctric a tota Espanya, ha arribat al 100%, diu, i per aquest motiu el president del govern espanyol ha donat per superada la pitjor crisi de la crisi. Però Pedro Sánchez, en una compareixença fa només uns minuts, no ha volgut descartar del tot hipòtesis sobre l'origen del tall i advertia que es depuraran qualsevol responsabilitat que hi hagi. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
Bon dia, Òscar. Pedro Sánchez ha anunciat una investigació exhaustiva de les causes de l'apagada. Vol saber què va passar durant els 5 segons crítics en què va caure en picat la producció d'energia i la xarxa es va desconnectar en cadena. Per això, ha format una comissió d'investigació integrada per diferents ministeris i ha encarregat un informe independent a Brussel·les. El Centre Nacional de Ciberseguretat també hi està treballant. Sánchez no vol descartar cap hipòtesi, tampoc la del ciberatac, malgrat que, insisteix, per ara no hi ha cap prova en esta línia.
No tenemos información concluyente de que haya sido un ataque terrorista el que haya provocado esta crisis de electricidad. Y sería, por tanto, imprudente descartar cualquier hipótesis. Y al mismo tiempo, es imprudente simplemente señalar una u otra hipótesis. Lo importante es tener un conocimiento exacto de qué sucedió en esos 5 segundos...
El president espanyol ha tret pit de la ràpida recuperació de la xarxa elèctrica i deixa clar també que no va tenir res a veure la desconnexió de les centrals nuclears, com algunes veus han criticat.
Quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares, francamente, o mienten o demuestran su ignorancia. La recuperación del suministro se ha logrado gracias a las interconexiones con Francia y con Marruecos y a los ciclos combinados de gas y a las centrales hidroeléctricas.
Diu que el que ha passat no es pot repetir i per això, diu, es prendran les reformes necessàries i s'exigiran les responsabilitats que calguin als operadors privats.
Els que sí que han iniciat ja una investigació, Dani, són a l'Audiència Nacional. Quina línia segueixen?
Doncs precisament la justícia sí que ha obert una investigació amb la hipòtesi inicial del sabotatge informàtic en infraestructures crítiques. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, és qui obre la investigació i qui diu que si es confirma el ciberatac
l'atac encaixaria en un delicte de terrorisme. Les primeres diligències acordades són encarregar informes urgents a Red Elèctrica, al Centre Criptològic i a la Policia Nacional sobre com es va produir l'apagada.
Al marge d'aquestes explicacions de Pedro Sánchez i de la investigació que ha anunciat sobre les causes de l'apagada, a Catalunya Ràdio hem volgut saber l'opinió dels experts sobre què va poder passar ahir i sobre el paper que hi poden haver tingut les energies renovables. Oriol Montné.
Doncs sense voler aventurar les causes de l'apagada, perquè realment no ho ha volgut fer, Lluís Pinós, president de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials, sí que apunta que un desequilibri entre la demanda i la generació d'energia pot derivar en una apagada com la d'ahir. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
Un sistema com el sistema elèctric, que basa el seu funcionament en un estricte equilibri entre generació i demanda, generació, demanda i freqüència, i per tant la freqüència, al moment en què desequilibres, pues, tot s'apaga.
Ara de seguida seguirem sentint els experts, però compareix el president de la Generalitat, Salvador Illa. Estava anunciada la compareixença a les dues, el sentim en directe.
Després de finalitzar la sisena reunió del comitè de crisis, que hem celebrat des que ahir vam activar aquest comitè. No? A hores d'ara, a Catalunya hem recuperat el 100% del subministrament elèctric i el país funciona pràcticament en plena normalitat. Crec que podem afirmar que Catalunya ha respost bé a una emergència excepcional. Demano que prenguem tots consciència de l'excepcionalitat del que hem viscut des d'ahir a les 12:32 del migdia. No? Mai abans s'havia produït a Espanya i a Portugal i a part de França una situació anomenada tècnicament zero energètic, no? Una caiguda sobtada i completa generalitzada de la xarxa de subministrament elèctric. No? I fixin-se que 8 comunitats autònomes han sol·licitat la declaració d'emergència nacional amb el nivell 3 de protecció civil, cosa que també és inèdita i no havia passat mai fins ara. No? Caiguda de zero energètic, sense precedents, i sol·licitud per part de 8 comunitats autònomes, no de Catalunya, de l'activació de la declaració d'emergència nacional amb nivell 3 de protecció civil. No? Dos dades objectives que posen de manifest l'excepcionalitat del que hem viscut. No? A Catalunya hem desplegat de forma efectiva tots els recursos disponibles, els protocols i els serveis públics, i hi ha hagut una resposta de la ciutadania que vull agrair també i reconèixer, cívica, a l'alçada de l'excepcionalitat del que hem viscut, i també dels servidors públics, que han actuat diligència, aplicant els protocols i estan també a l'alçada de la situació. No? S'ha fet resolent satisfactòriament la primera prioritat que hem tingut des de l'inici de l'emergència, que és garantir la protecció de la ciutadania, sobretot de les persones més vulnerables, i evitar danys personals o danys mals majors. No? I insisteixo en l'agraïment a la ciutadania i als responsables del servei públic. No? Al llarg d'aquest matí la situació evoluciona correctament a l'àmbit sanitari. A l'àmbit sanitari pràcticament s'ha recuperat el subministrament elèctric al 100% dels hospitals i s'ha restablert també el gasoil i els grups electrògens per garantir que si tornés a haver una incidència puguin respondre adequadament. I s'estan reprogramant aquelles intervencions i consultes externes que ahir es van haver de reprogramar. No? En educació, els centres escolars han obert i han funcionat amb alguna incidència puntual, però també amb un criteri generalitzat de normalitat. No? En seguretat, ahir, com us vaig informar també a la meva compareixença, es van desplegar 7.120 agents als Mossos d'Esquadra, a Brimo i Barro, i també s'ha garantit un servei correcte en l'àmbit de seguretat i no s'han de destacar aquí incidències particulars. La situació més rellevant que tenim ara és en l'àmbit de la mobilitat, sobretot de la mobilitat del servei de Rodalies, que s'està recuperant de forma paulatina el servei i esperem que en el curs del dia d'avui quedi completament normalitzat i ja demà estigui en fase completament de normalitat màxima i restablerta. El servei de Rodalies és en aquest moment l'afectació més important que segueix vigent. No? Els subministraments bàsics d'aigua i gas estan garantits també arreu. No? Aquesta no és la primera emergència a la qual hem hagut de fer front. Totes i cadascuna de les situacions d'aquestes que vivim se n'aprèn, se'n treuen lliçons. Ara sempre intentem aplicar el mateix, els mateixos principis, no? Protegir la ciutadania, informar la ciutadania i també col·laborar amb el reste d'administracions i amb el conjunt de la societat civil, no? En quant al principi de protecció, ja he dit que l'hem assumit perquè no hem hagut de lamentar danys personals, afortunadament. Pel que fa al principi d'informació, el govern ha redoblat els esforços per informar i perquè la ciutadania disposés d'informació real, veraç i confiable, i es va activar de seguida que es va produir aquesta incidència, es va activar el comitè de crisi, s'han celebrat 6 reunions del comitè de crisi, i cada una d'aquestes reunions ha anat seguida d'una compareixença o bé de la consellera d'Interior o bé meva, i hi ha hagut també una compareixença com és habitual del portaveu del govern després del comitè del Consell Executiu que hem celebrat avui, no? I en tercer lloc, el principi de col·laboració, hem estat en permanent contacte amb la resta d'administracions, govern d'Espanya, ajuntaments, entitats municipalistes per coordinar esforços i serveis, no? Hem també informat els grups parlamentaris a través del conseller de Presidència, conforme anàvem tenint informació verificada, solvent i veraç, perquè estiguessin al cas de què estava fent el govern, no? Un cop fet el balanç de les afectacions sofertes i de les conseqüències de tot el territori, crec que podem dir que hem respost adequadament des de Catalunya, sense necessitat d'activar o de demanar l'activació a Catalunya de la Protecció Civil a nivell 3 d'emergència nacional, crec que Catalunya ha respost amb els seus propis recursos de forma satisfactòria. I això és un reconeixement que faig a la tasca col·lectiva del país i sobretot als ciutadans i als servidors públics, no? Un cop recuperada la normalitat, amb l'afectació encara oberta a l'àmbit de servei de mobilitat de Rodalies, un cop acabada aquesta treballant per recuperar la normalitat, es toca esbrinar les causes del que ha passat. En aquest sentit, vull també anunciar-vos que el govern obrirà dos expedients informatius, una red elèctrica i una altra als operadors privats, bàsicament Endesa, que és el principal operador que tenim a Catalunya, per esbrinar suport, diguem-ne, administratiu, què ha passat. I també en aquest àmbit treballarem en estreta col·laboració amb el govern d'Espanya, que ha anunciat també una investigació independent per esbrinar les causes del que ha passat i per garantir, naturalment, que no es tornen a protegir, no? Per tant, esbrinar les causes amb una voluntat de, insisteixo, arribar al fons de què ha passat per prevenir que això pugui tornar a passar, amb un esperit, per tant, constructiu. En segon lloc, avaluació de les afectacions. Des de les diferents conselleries s'ha estat en contacte amb els diferents sectors afectats, gairebé tots, perquè hi ha hagut una apagada generalitzada, per avaluar danys i veure també si procedeix i com es pot ajudar, no? I en tercer lloc, un aprenentatge de les lliçons d'aquest esdeveniment, d'això que ha passat, no? I aquelles aprenentatges que en puguem treure per millorar uns serveis de resposta, de protecció civil, dirigits per un conjunt de professionals solvents que tenim a Catalunya, que conforme es van produint aquests aconteixements van aprenent i van afinant el sistema de resposta que tenim, no? En aquest sentit, deixin-me compartir amb vostès la reflexió de que, en fi, Catalunya és una societat avançada, molt avançada, i també justament per ser una societat molt avançada, molt dependent, no? I per ser molt dependent, molt vulnerable d'alguns serveis, en aquest cas del subministrament elèctric, i el que ens ha passat aquests dies és també un recordatori d'aquestes vulnerabilitats que tenim, també de la capacitat de resposta que tenim quan ens enfrontem a situacions d'aquest tipus, amb uns serveis públics robustos que han permès restablir la normalitat i protegir les persones i els béns de la forma que s'ha fet, no? Però, en fi, és també un motiu de reflexió i, sobretot, d'aprendre i de treure'n lliçons, no? A partir d'aquí em tenen a la seva disposició si hi ha alguna pregunta que em volen formular.
Doncs el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha fet el balanç i ha anunciat pràcticament el restabliment de la normalitat, i ara torn de preguntes.
Tres qüestions. La primera, donen per tot l'episodi per tancat? Tenim en compte que, segons ens informen, hi ha alguns punts, com per exemple les Corsans o Sal, en què hi ha algun tall espontani de l'energia elèctrica. Per altra banda, li volia preguntar pel tema de Rodalies. Ha dit vostè que al llarg del dia d'avui tota la xarxa ja estarà solucionada. També el tram de l'R3 entre Vic i Puigcerdà, que era el tram que potser ara mateix era més complicat d'arreglar. I ja per acabar, vostè mateix ha demanat la compareixença al Parlament per explicar tot l'episodi de l'apagada elèctrica. L'oposició avui demana al govern, o diu al govern, que hi ha hagut una mala comunicació, que no s'ha comunicat prou al llarg d'aquest episodi. M'agradaria saber la seva resposta. Moltes gràcies.
La part més rellevant de l'episodi, ho donem per tancada, segueix en aquest moment el pla Procicat en fase d'alerta i, per tant, els tècnics de protecció civil segueixen reunits i atents amb el nivell que correspon a la fase d'alerta del pla Procicat. Hi ha hagut dos altres plans que s'han activat durant aquest episodi de caiguda del subministrament elèctric. Un que és el pla Penta, protecció de risc nuclear, que és un pla que no activa el govern de Catalunya, que activa el govern d'Espanya, que ja està tancat. Un altre, el pla Secta, de risc químic, que va activar el govern de Catalunya, que ja s'ha tancat. I el tercer pla que s'ha activat és el pla Procicat en fase d'alerta, que segueix en alerta, bàsicament, per les afectacions que hi ha a Rodalies. Per tant, aquesta tarda hi haurà una nova reunió tècnica de seguiment. No hi ha del comitè de crisis, que de moment diguem-ne hem donat per finalitzat, però sí una reunió tècnica del pla Procicat en fase d'alerta i tindrem, per tant, informació pertinent. Rodalies, la informació que ens traslladen directament els responsables que s'han incorporat al comitè de crisis que hem fet ahir a darrera hora i avui, tant al matí com aquest que vam de concloure ara, és que durant el dia d'avui es restablirà la totalitat del servei. Això és la informació que se'ns trasllada i que nosaltres vetllarem perquè sigui així, no? I respecte a les consideracions que puguin fer els grups del Parlament de Catalunya, jo assistiré amb molt de gust, he demanat compareixer a petició pròpia la setmana vinent, crec que és dimarts a la tarda, al Parlament per donar les explicacions pertinents, escoltar les suggerències que puguin fer. Espero que es facin amb esperit constructiu i no tinc cap inconvenient en debatre què hem fet. El govern què ha fet? El govern s'ha activat. El primer que ha fet el govern és garantir que es protegia la integritat de totes les persones i dels béns, verificar que els serveis de resposta es posaven en funcionament adequadament i, quan hi ha hagut informació veraç i contrastada, donar-la a la ciutadania. Sobre això admeto que puguin haver-hi consideracions de tipus que siguin, però les dades són les que són. Ahir el govern va comparèixer 4 vegades. Ahir. Cada 2 hores. El conseller d'Interior 3 i jo mateix 1 vegada. I aquest matí 3 vegades. A les 8 del matí va conseller d'Interior, a mig matí la portaveu del govern i ara ho faig jo mateix. Bueno, 7 compareixences en menys de 24 hores.
Doncs la defensa que el president de la Generalitat, Salvador Illa, fa de la comunicació del govern. Deixem aquí aquesta compareixença. Òbviament, deixem la Núria Oriol pendent d'aquesta compareixença. Si hi hagués alguna resposta destacada del president, doncs, òbviament, us l'explicaríem aquí al Catalunya Migdia. Estàvem, ara que passen 8 minuts d'un quart de 3 de la tarda, explicant el que els experts creuen que poden ser les raons d'aquesta fallada en el sistema elèctric d'ahir. Hem sentit Lluís Pinós, president de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials, dient que hi va haver un desequilibri entre la demanda i la generació d'energia i que això pot generar apagada com aquesta d'ahir. Oriol Munné, què més pot explicar als experts?
Doncs, Pinós ha puntualitzat a més que les oscil·lacions de què tant es parla, de quan s'analitza del paper de les energies renovables, són simplement les pròpies d'aquest tipus de fonts a l'hora de generar energia. Per exemple, que un dia pot fer molt de vent i l'endemà gens. De la seva banda, l'exdirector general d'Energia, Pere Palacín, ha explicat que és exactament una caiguda a zero del sistema elèctric. Ho ha fet en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
És que s'ha apagat el sistema totalment. És a dir, és que en aquells moments Espanya estava exportant 1.500 megawatts cap a França i de sobte es van perdre 15 gigawatts al sistema. Lo important és saber quins són els 3.000 o 4.000 primers que van disparar.
D'altra banda, Palacín ha afegit que les tres nuclears que té Catalunya ens aporten només el 50% de l'energia elèctrica que consumim i que, per tant, ens cal l'energia que ve de fora.
I és que aquesta, el fet que hagués faltat nuclear, era una de les raons que es podia donar pel fet que s'hagués produït aquesta apagada. Hem sentit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, criticant els que vinculen aquesta apagada amb la falta de nuclears. Però, tot i això, hem sentit diverses veus que reclamen mantenir aquesta font d'energia, la nuclear. Tant la patronal COE com Foment del Treball es mostren clarament partidaris d'allargar la vida útil de les centrals. Com a exemple, Josep Sánchez Llibre, president de la patronal catalana.
Creo sinceramente que el debate sobre la energía nuclear ha finiquitado en este país, se ha acabado. Lo que pasó ayer es una demostración palpable que el sistema energético español no puede prescindir de les energies nuclears.
També aquesta reivindicació de les nuclears ha aixecat aquesta bandera al Partit Popular. Alberto Núñez Feijóo assegura que seria un disbarat no allargar la vida de les centrals i carrega contra el govern de Pedro Sánchez, aquí acusa d'estar superat per l'apagada massiva d'ahir. Feijóo ho ha dit des de València, on a aquesta hora comença el Congrés dels Populars Europeus. A València tenim l'Àlex Giral Robert. Àlex, bon dia.
Hola, Òscar, bon dia. Sí, pel líder de l'oposició espanyola és essencial que el govern de Pedro Sánchez no renunciï a l'energia nuclear.
Se acredita la imperiosa necesidad de tener energía de respaldo. Si después de lo que ha ocurrido ayer el gobierno no rectifica y no prorroga la vida útil de las centrales nucleares, estamos ya en un supuesto de absoluto disparate.
Ho ha assegurat en una de les entrevistes que ha concedit aquest matí a diversos mitjans, on Feijóo també ha titllat de lenta i deficient la resposta de l'executiu espanyol.
Y un gobierno sobrepasado. La imagen que estamos dando al resto de Europa y al resto del mundo es una imagen, cuando menos, lamentable.
Ho deia sobretot en referència a la dotzena de caps de govern al continent que participen al Congrés que els populars europeus acaben d'arrencar a València. També participen la presidenta de l'Eurocambra, Roberta Metsola, i la de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. En canvi, el president valencià, Carlos Mazón, ha caigut del programa de la cimera perquè assegura vol centrar-se en la crisi energètica, i per aquest mateix motiu l'alcaldessa de València, Maria José Català, tampoc hi serà, i Feijóo ha rebaixat la seva presència aquí al Congrés del PP europeu.
Doncs crítiques del Partit Popular al paper del govern central, també crítiques de l'oposició al govern de Salvador Illa. Allau de crítiques d'aquests partits de l'oposició, acusant el govern d'haver comparegut massa tard ahir per donar explicacions sobre l'apagada. Ja hem sentit com el president Salvador Illa no està d'acord amb aquestes crítiques. Anem al Parlament. Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Tots els partits han coincidit avui a agrair la feina feta pels treballadors públics i el comportament cívic i responsable de la ciutadania. En canvi, l'oposició no està tan satisfeta amb la gestió comunicativa del govern. Les crítiques més dures han arribat de Junts per Catalunya i del seu portaveu, Josep Rius.
L'únic que va reaccionar tard i que va estar absent comunicativament durant les hores més delicades de la crisi va ser el govern. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va estar amagat i no va informar fins a 8 hores després de l'apagada. I quan va sortir, la informació que va donar no va servir de res.
Els socis prioritaris del govern, Esquerra i els Comuns, també han criticat que el govern trigués a compareixer. Sentim la republicana Esther Capella i Jessica Albiach, dels Comuns.
El govern, deixin que ho digui, va anar a remolc de la Moncloa, no va informar durant hores, i això per nosaltres, per Esquerra Republicana, és greu. L'apagada elèctrica no pot ser apagada informativa, i un govern no es pot apagar.
Jo crec que la comunicació durant les primeres hores de l'apagada sí que és cert que és millorable, sí que es podria haver sortit a llançar un missatge de tranquil·litat i de calma.
La majoria de partits de l'oposició han demanat la compareixença al Parlament del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ja ha comunicat que ho farà a petició pròpia.
I serà dimarts que ve a la tarda, ha explicat el president Illa en aquesta compareixença que hem sentit en directe aquí al Catalunya Migdia. Però més enllà de la picabaralla política, encara hi ha alguna afectació, sortosament, molt menor de la que teníem ahir. La principal, però, és els trens. El servei de Rodalies no funciona avui amb normalitat i, de fet, el president Illa acaba d'explicar que les operadores garanteixen que serà demà quan la xarxa tornarà a estar al 100% operativa. Sapiguem quina és la situació que hi ha ara mateix i que hi ha hagut durant tot el matí a l'estació de Sants de Barcelona, un dels centres neuràlgics de la xarxa de Rodalies catalana. Allà hi tenim una unitat mòbil de Catalunya Ràdio amb el David Mendoza i el Joan García. Joan, quina és la situació ara a Rodalies i a la xarxa ferroviària en conjunt a Catalunya?
Doncs a Rodalies el servei funciona de manera molt precari i fora d'horaris. Passen menys trens dels que s'anuncien i algunes línies només han recuperat el servei parcialment. És el cas de la R2 Sud, que arriba fins a Cunit. De Cunit a Sant Vicenç de Calders es fa amb autocars. I la R3 el tren es queda a Vic. Hi ha autocars fins a Puigcerdà. I la R4 també només va a la part nord, fins a Manresa. De regionals només circulen els de la R11, la línia de Girona. Avui Rodalies és gratuït, però si no hi ha alternativa al tren cal molta paciència. És clar que per paciència la que han tingut els passatgers de l'alta velocitat i la llarga distància. Alguns fa més de 24 hores que són aquí. La Creu Roja els dona aigua, sucs, galetes i una de les imatges del matí ha estat la cua de centenars d'afectats davant els taulells d'atenció de Renfe per saber quan podrien viatjar. Ara aquesta cua ja ha anat de baixa. Els accessos a les vies d'alta velocitat, aglomeracions, perquè han coincidit els que havien de viatjar ahir amb els que ho fan avui. Alguns trens han sortit doblats, però també se n'han cancel·lat. El megàfon és imprescindible per posar ordre.
Solo he ido de las 7:05 y de ayer.
La incertesa és el que amoïna més als afectats, com aquest noi que analitza les alternatives que té per arribar a Donosti.
Primer de tot, passar el dia aquí i esperar, a veure si aquest tren surt una mica més tard i llavors, com a mínim, puc fer nit allà a Vitòria, o si em poguessin reubicar en el tren de la tarda que va directe fins a Sant Sebastià, que també dubto molt perquè anirà ple, i l'altra alternativa, si no, és esperar-me i agafar un avió demà o algun altre d'aquests dies.
Circulen els trens entre Figueres i Madrid, fora d'horari. L'AVE d'Andalusia recupera 3:15, el corredor mediterrani tindrà servei a partir de les 4 i el corredor nord de llarga distància aquesta tarda començaran a arribar trens a Barcelona.
Doncs problemes amb la xarxa ferroviària. També a hores d'ara telèfons i internet arrosseguen problemes derivats de l'apagada, perquè hi ha companyies que encara no han aconseguit restablir tot el servei, Montse Poblet.
Sí, els operadors de telefonia continuen treballant per recuperar el 100% de connectivitat després que l'apagada d'ahir deixés bona part de l'estat sense connexió de mòbil ni dades. Vodafone ha recuperat el 98% del trànsit mòbil a Catalunya. A Telefònica, Digi i Mas Orange els hi falta una mica més, han restablert aproximadament el 90% del servei. Pel que fa als problemes de subministrament d'aigua, els usuaris de les cotes més altes de l'àrea metropolitana, just a sota de Collserola, Aigües de Barcelona ens assegura que ja han restablert el servei. Tot i això, no descarten que hi hagi cases amb incidències. La xarxa no es pot resetejar de cop i això provoca problemes de pressió o fins i tot que l'aigua surti tèrbola.
Un dels punts que més va preocupar ahir van ser les indústries químiques i nuclears a Tarragona. Bé, doncs aquestes indústries estan reactivant les seves plantes que encara trigaran unes hores a tornar a produir al 100%. La plataforma Cellnet exigeix transparència sobre les dades d'emissions generades per la química durant l'aturada. A Tarragona, Manel Sastre.
Els polígons químics ja no hi ha les flames i el fum que es veien ahir, però encara passaran dies fins a normalitzar del tot la situació, segons Maria Mas, gerent de la patronal química EQT.
S'ha procedit a iniciar la posada en marxa de les instal·lacions, començant pels serveis i seguint per les unitats de procés. Durant aquest període encara es podran produir episodis puntuals de flama a la torxa.
Ara faltarà també calcular les pèrdues enormes que haurà generat aquesta aturada productiva. La plataforma Cellnet exigeix saber els nivells de contaminants d'ahir i no acaba d'entendre per què no es va confinar la població. Adrià Pallejan és el portaveu.
Que es facin públiques les dades d'emissions reals. Creiem que hem estat exposats com a ciutadania al Camp de Tarragona a un risc i a un impacte mediambiental brutal.
Dues de les tres centrals nuclears catalanes també estan iniciant el procés de reconnexió a la xarxa. Escadors ja no ho farà perquè d'aquí uns dies havia de començar el procés de recàrrega de combustible.
Oh, doncs aquesta és la situació que tenim ara mateix després d'aquesta apagada que ha tingut repercussions, òbviament, no només a Catalunya, no només a Espanya, no només a Portugal, sinó també a tota Europa. I en aquest sentit, Brussel·les ha celebrat que l'apagada no hagi estat causada per un ciberatac, com diu Red Elèctrica, i assegura que trauran lliçons d'un episodi que creu que ha tingut una dimensió sense precedents. La Comissió Europea també ha tornat a fer valer la seva proposta d'un kit de supervivència perquè els ciutadans estiguin preparats davant de situacions com la d'ahir. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. No hi ha encara avui un pronunciament en profunditat de la Comissió Europea sobre l'apagada. Brussel·les espera una avaluació més completa, però de moment ha qualificat com a bones notícies que no s'hagi tractat d'un ciberatac. l'atac. No extreu encara conclusions més detallades, com si cal que Espanya tingui més interconnexions amb França. Brussel·les sí que ha volgut avui defensar de nou la seva proposta d'una estratègia per millorar la preparació dels ciutadans davant de fets excepcionals, desastres i guerres, que inclou la idea d'un kit de supervivència per les primeres 72 hores. Evert Xirova, portaveu de la Comissió Europea.
L'estratègia de preparació va d'un canvi de mentalitat, perquè estar-hi preparat és millor que tenir una sorpresa desagradable. I aquest potser va ser el cas d'algunes persones ahir a Espanya i Portugal.
Brussel·les continua en contacte amb les autoritats espanyoles després que ahir tant von der Leyen com Antonio Costa van trucar Pedro Sánchez per oferir-li suport.
I el govern portuguès, que continua buscant respostes a l'origen de l'avaria i descartat el ciberatac, mantenen que l'apagada ve d'un problema de la xarxa de transport d'energia a l'estat espanyol. Ha estat la hipòtesi que ha donat el ministre portaveu Antonio Leitao aquest mateix matí. L'ens gestor de la xarxa portuguesa ha desmentit també que un fenomen atmosfèric estrany fos la causa de la caiguda elèctrica. Albert Manyà, i com s'ha recuperat el sistema elèctric portuguès?
Doncs, abans de les 8 del matí, l'operador portuguès ha informat que el subministrament era estable i que totes les subestacions funcionaven. El govern ha confirmat que els 6,4 milions d'abonats tenien llum. Els metros de Lisboa i Porto han reprès el servei, també la majoria de trens. Els centres educatius s'han obert i el sistema sanitari s'ha estabilitzat. Només s'han arrossegat afectacions a l'aeroport de la capital amb una trentena de cancel·lacions.
Passant 5 minuts de 2:15, som al Catalunya Migdia especial sobre les conseqüències d'aquesta apagada. Hem explicat la situació actual, la picabaralla política, com ho han rebut a la resta d'Europa, però voldrem, després de la publicitat, recordar també tot el que ha passat en aquestes últimes hores.
Catalunya Migdia.
Ningú no coneix la teva empresa com tu. La trajectòria, la feina, el mètode i els serveis que ofereix. Ningú com tu coneix la història del teu negoci. Fins ara. Entra a empresesdevanguardia.com i explica la teva història als milions de persones que llegeixen La Vanguardia.
T'aproven el pressupost de la reforma, es compleixen els terminis de la teva obra i hi ha dies que tot encaixa a la perfecció. Com les cuines d'Obramat, que gràcies a la seva varietat i versatilitat encaixen a qualsevol projecte de reforma. Vine i descobreix els nostres models de cuina al millor preu. També a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
Natura, excursions, amistats i diversió. Apunta't a les millors colònies d'estiu del Periódico i Fundesplai. Una setmana per només 365 euros. Places limitades. Informa-te'n estiudecolònies.elperiódico.cat.
7 casos reals de crims en què l'hora de la veritat marcarà un punt de no retorn per cada un dels implicats. El llibre L'hora de la veritat, amb Carles Porta. Disponible a la botiga 3CAT i els punts habituals.
Catalunya migdia.
Passant gairebé 7 minuts de 2:15. La majoria de les empreses han recuperat l'activitat, sobretot els petits negocis, i les grans indústries ho fan progressivament. Bars, restaurants, botigues de vendes de productes o de reparació i perruqueries estan funcionant amb normalitat. I les grans fàbriques hi estan tornant de manera progressiva. Oriol Alba és el secretari general de la patronal SECOT.
La majoria de les empreses han pogut reactivar l'activitat al llarg del dia d'avui. Estan funcionant amb normalitat. En l'àmbit industrial, posar en marxa una fàbrica és molt més complicat que engegar un petit comerç, i a sobre avui doncs més complicat perquè hi ha hagut també dificultats perquè molts treballadors poguessin acudir al seu lloc de treball.
Des del sindicat recorden que els treballadors que no puguin arribar a la feina per motius extraordinaris tenen dret a absentar-se'n, però s'ha de mirar cas a cas. La patronal espanyola, COE, calcula que la pagada suposarà una pèrdua econòmica de 1.600 milions d'euros al conjunt de l'Estat. I més àmbits en què recuperen la normalitat. Els centres sanitaris catalans funcionen avui al 100%. Els principals hospitals, com ara la Vall d'Hebron o el Clínic, estan atenent les consultes externes i van reprogramant operacions no urgents que hi van quedar anul·lades. Una de les preocupacions ahir era conservar les vacunes, però ara Salut assegura que la gran majoria s'han pogut salvar. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. Concretament, el 80% de l'estoc de vacunes són aptes i s'està avaluant el 20% restant. A les farmàcies també estan avaluant com han resistit les vacunes i altres medicacions, que han d'estar entre els 2 i els 8 graus de temperatura. L'atenció primària avui ja funciona amb normalitat també i les visites pendents d'ahir a la tarda es van reprogramant. El doctor Jordi Mestres, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Metge de Família, ha explicat a Catalunya Ràdio que ahir també van atendre les urgències, però pel que fa a l'atenció als domicilis, anaven a cegues.
Els sistemes informàtics el que fa és que quan anem a fosc no sabem què tenim entre mans, no? No sabem quins pacients hi ha a l'agenda i que potser hem de fer-la plantejar doncs, alguna manera de treballar, per si això és una cosa que pugui tornar a passar o no, justament per aquell vulnerable que potser està apuntat a l'agenda, aquell domicili, que sapiguem què hi és i que el puguem recuperar.
Avui el SEM ha atès més de 340 casos relacionats amb l'administració d'oxigen al domicili. A les farmàcies també es funciona a ple rendiment, ja es poden dispensar medicaments amb la recepta electrònica i, però, alguns van aprofitar la fallada del sistema informàtic per intentar comprar psicotròpics amb receptes falses.
Vaja, sempre hi ha gent que intenta la picaresca. La patronal de les residències de gent gran, ACRA, reclama un protocol per garantir equips d'oxigen i de benzina pels equips electrògens de tots els centres del país en cas d'una nova apagada com aquesta d'ahir. Alguns centres lamenten que no van poder comunicar-se amb les administracions ni amb els telèfons d'emergència, Marriera.
En declaracions a Catalunya Ràdio, la presidenta d'ACRA, Cinta Pasqual, ha explicat que, per sort, la majoria de centres disposaven de generadors elèctrics. Tot i això, van patir perquè el tall s'allargava moltes hores i faltava gasoil per garantir llum pels aparells respiratoris i també pel funcionament de sensors i llits mecanitzats.
S'acabava la benzina, no ens subministraven benzina, aquesta era la gran problema. Ara ja ens hem donat compte que haurem de fer un document per a dir, escolta, som essencials, sense benzina no van els aparells, les bombes de l'oxigen dels avis.
L'apagada també va afectar els usuaris de teleassistència. Creu Roja, que té 15.000 persones a Catalunya, va optar per fer visites en els casos més greus durant el dia d'avui. Esperen poder contactar amb tots els usuaris.
Avui també les escoles i els instituts han reobert amb normalitat, tot i que avui han anat a classe menys alumnes. En canvi, a les universitats, disparitat de situacions. Algunes han suspès classes, d'altres les han mantingut, però sense activitat avaluable, Sara Canyeter.
El Departament d'Educació diu que els centres han obert amb la màxima normalitat possible i aquesta és, de fet, la situació que ens hem trobat a l'Institut Pedralbes de Barcelona, on a primera hora han reprès l'activitat. Avui, però, faltaven molts alumnes que no han pogut arribar per problemes amb el transport públic i molts dels que sí que avui han anat a classe ho han fet buscant una alternativa de transport. La Laura i la Vanessa són alumnes de batxillerat.
Vaig pactar la nit amb el meu pare perquè estàvem escoltant la ràdio i no sabíem què fer i vam dir, bueno, pues em portes amb moto i ens llevem una mica abans i a veure si arribem perquè n'hi haurà caravana. I bueno, d'això, he vingut amb moto i he arribat a l'hora.
Avui he agafat el tram i després en el pont d'Esplugues he agafat el 63.
No?
He vingut mitja hora tard.
Pel que fa a les universitats, la Universitat Autònoma de Barcelona, el campus de Vic de la Universitat Central de Catalunya i la Universitat Internacional reprenen l'activitat aquesta tarda, mentre que la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Girona i la Universitat Abat Oliva avui han suspès l'activitat. Pel que fa a la resta d'universitats, com la Pompeu Fabra o la Universitat de Barcelona, han mantingut les classes.
El comerç i la restauració intenten sobreposar-se als efectes de l'apagada per poder atendre els clients amb la màxima normalitat possible. S'han trobat, però, amb problemes com ara que el gènere, que s'ha fet malbé, o algunes dificultats amb el proveïment. Sobre això del gènere que s'ha fet malbé, missatge de tranquil·litat dels experts en seguretat alimentària sobre els efectes que aquesta apagada elèctrica pot tenir a les neveres o als congeladors que tots tenim a casa, Jordi Canal.
Sí, uns experts que indiquen que si hem mantingut les neveres ben tancades no hi ha d'haver cap perill d'intoxicació alimentària. Lluís Riera és director tècnic de SAIA Consultor sobre seguretat alimentària.
Si hem mantingut la nevera tancada, tranquil·litat que la majoria de productes podrà aprofitar perfectament. Val? Perquè les pròpies neveres tenen un sistema isoterm que, mentre no les obrim, conserven la temperatura interior. El mateix fred del producte està mantenint aquella temperatura durant hores. Si hem estat més hores amb l'apagada, hauríem de començar a mirar el tipus de producte, si la nevera ha conservat correctament.
Tot i això, com a Consell General, davant del dubte, la recomanació és d'extremar les precaucions i no refiar-nos només de l'olor dels aliments.
I atenció, perquè si se us ha fet malbé el menjar de la nevera o del congelador, com a consumidor o com a empresa, pot ser que l'assegurança de la llar o del negoci us ho cobreixi, igualment si s'ha espatllat una televisió o una màquina.
Sí, cal mirar bé les condicions de la pòlissa i, en cas dels negocis, si també estan cobertes les pèrdues econòmiques. Marga Gavarró és directora d'operacions de l'asseguradora Zurich.
Les pòlisses, cadascuna pot ser diferent. Una pòlissa de llar pot ser que hagi establert un límit d'indemnització pel que són aliments malmesos, que pot ser doncs, 150 euros, 300 euros. Les empreses també és possible que tinguin contractades la cobertura de pèrdua de beneficis.
Gavarró descarta que actuï el Consorci d'Assegurances perquè aquest organisme públic només cobreix les indemnitzacions en situacions com ciberatacs, terrorisme o desastres naturals i sembla que no seria el cas.
Entre els sectors que recuperen la normalitat, també el cultural, i fan balanç de l'apagada d'ahir. La majoria de museus i teatres no van patir gaires afectacions perquè, com que era dilluns, estaven tancats, però es van suspendre la majoria dels concerts i de projeccions de cinema que avui es recuperen. I a tot això, durant el dia d'ahir, el consum de ràdio va augmentar un 134%. Amb 252.000 reproduccions en directe i a la carta, va registrar la millor audiència diària des de la crisi per la dana del País Valencià. Al migdia, per exemple, el nombre de dispositius digitals connectats en directe a Catalunya Ràdio es va multiplicar per 4. En total, més de 500.000 de dispositius es van connectar a l'entorn digital del 3CAT, incloent-hi Catalunya Ràdio, TV3 i el 324. Gràcies a tots els que veu consultar amb la ràdio i amb el 3CAT per tal d'estar informats en un dia com el d'ahir. Falta un minut per arribar a 3:15, fem una mínima pausa i de seguida 3 o 4 notícies que no tenen a veure amb l'apagada i després l'actualitat esportiva avui en format reduït.
Catalunya migdia.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Entre el 1 y el 4 de mayo, Renfe establece un plan alternativo de transporte entre Cunit y Barcelona y entre Vilanova y la Geltrú y el Prat por las obras de Adif para construir el nuevo acceso ferroviario al aeropuerto de El Prat. Si usas los regionales del sur, ten en cuenta que los servicios iniciarán y finalizarán su recorrido en la estación de Cunit. El trayecto entre esta estación y Barcelona se realizará en autobús desde la avenida Gregorio Marañón de Barcelona. Si usas la línea R2 y R2 Sur, el trayecto entre Vilanova y la Geltrú y el Prat también se realizará con transporte alternativo. Consulta todos los detalles en rodaliesdecataluña.cat y renfe.com.
Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Catalunya migdia.
Són 3:15. Algunes notícies que no tenen a veure amb l'apagada. Per exemple, el BBVA confia que Competència es pronunciarà de seguida sobre la seva OPA al Sabadell i assegura que seria una mala notícia que l'operació s'allargués més enllà del mes de juliol. Competència, de fet, s'havia de reunir ahir i s'esperava que emetés el seu dictamen, però l'apagada va fer que tot s'ajornés. Demà hi podria haver una nova reunió de l'organisme quan farà un any de l'anunci de l'OPA. Després de Competència s'haurà de pronunciar també el govern espanyol. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, tindrà 15 dies per decidir si eleva l'operació al Consell de Ministres. A tot això, el BBVA ha fet públic que en el primer trimestre de l'any ha tingut un benefici atribuït de gairebé 2.700 milions d'euros, un 22% més que ara fa un any. I encara en pàgina econòmica, a l'espera de saber quin serà l'impacte econòmic de l'apagada elèctrica d'ahir, avui s'ha donat a conèixer la dada de creixement del primer trimestre. El producte interior brut, el PIB, s'ha mantingut estable, ha augmentat, de fet, un 0,6%, sobretot gràcies a la despesa pública, perquè el consum de les famílies i la inversió de les empreses s'ha alentit. En la informació internacional, Mark Carney serà el nou president, el nou primer ministre, del Canadà. Plantar cara als aranzels i als comentaris de Trump, que el Canadà s'havia de convertir en un estat més nord-americà, li ha sortit bé al Partit Liberal. Retenen el poder després de guanyar les eleccions legislatives anticipades d'ahir, però no se sap si hauran de governar amb el suport d'altres formacions. Enviat especial a Ottawa, Francesc Garriga.
Mark Carney ha confirmat una remuntada històrica pel Partit Liberal i serà el primer ministre del Canadà. El recompte està sent llarg i no queda clar encara com de lluny quedarà de la majoria absoluta si no l'aconsegueix, però en tot cas governarà. A quarts de dues de la matinada, hora local, Carney ha comparegut a la festa del seu partit. Una festa molt a la canadenca, amb alegria però sense eufòria. El seu discurs ha parlat d'humilitat, de mà estesa i de sobirania, tot dirigint-se així als Estats Units.
La nostra vella relació amb els Estats Units, una relació basada en una integració sòlida i creixent, s'ha acabat. El sistema de comerç global obert, ancorat pels Estats Units, un sistema que el Canadà ha confiat des de la Segona Guerra Mundial, s'ha acabat. Ja hem superat el xoc per la traïció americana, però no hauríem d'oblidar la lliçó apresa.
Els resultats seran molt ajustats. Els liberals obtindran un 43%. Els conservadors, que fa 3 mesos ho tenien tot de cara per aconseguir un triomf èpic, han fet bons resultats. Rondarà el 41%, però no serà suficient per ser primera força tal com havien esperat. La decepció és enorme. Els grans damnificats de la nit són el Partit Progressista, l'NPD, i el Partit Independentista del Quebec. Tots dos han acusat el vot útil i han quedat amb resultats molt pobres.
I encara en la informació internacional, Amnistia Internacional crida al coratge i a la resistència davant la deriva autoritària del món i el menysteniment del dret internacional, accelerat pel que anomena efecte Trump. En un informe anual demolidor, l'ONG qualifica els primers 100 dies del magnat republicà de desastrosos pels drets humans. Amnistia afirma que el president dels Estats Units ha vandalitzat la Declaració Universal de Drets Humans i ha agreujat el mal causat per altres dirigents com Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu. L'informe d'Amnistia insisteix que Trump no n'és la causa, però sí és l'accelerador, i destaca una manera de fer tòxica que barreja polítiques autoritàries i cobdícia empresarial. L'informe documenta la repressió de la dissidència de 150 països, d'escalada de conflictes armats, el retrocés als drets dels migrants, les dones i el col·lectiu LGTBI, a més d'una inacció global, diu, per abordar l'emergència climàtica. I una última cosa abans dels esports, perquè una nova immunoteràpia, CAR-T, ha aconseguit fer desaparèixer completament durant més de 3 anys dos tipus de linfomes molt agressius en pacients que s'havien fet resistents a totes les teràpies prèvies. L'han desenvolupada científics de l'Institut de Recerca de Sant Pau i l'han provat amb èxit en 10 pacients que s'havien quedat sense alternatives de tractament, Purificació Barcelona.
Sí, tots van tenir resposta al tractament i la meitat, fins i tot, una remissió completa. A més, es tracta d'una teràpia molt segura. Escoltem Javier Briones, responsable de la investigació, i el Roberto, un dels pacients que hi han participat.
La toxicidad de este medicamento fue muy baja, de manera que ninguno de los pacientes ha desarrollado complicaciones importantes.
Al momento de hacerse la terapia, desapareció. Y lo mejor de todo fue que me pareció levísima y muy llevadera.
L'estudi publicat a la revista Blood ha comptat amb el suport de la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia i de l'Institut de Recerca Josep Carreras.
Catalunya migdia.
En condicions normals faltarien 20 minuts per les 3, ara en falten 10, per tant, hem vampiritzat la meitat del temps dels esports. Laia Tudel, bon dia.
Ja ho recuperarem l'altre dia, bon dia.
Sí, no tinc cap dubte, més a més tal com el Barça, potser sí que l'havien aviat. Avui centrat sobretot en aquest Barça-Inter que es juga demà a la Champions.
Sí, i amb les rodes de premsa prèvies de Hansi Flick i de Lamine Yamal. Comencen les semifinals de la Champions masculina. Avui es juga l'Arsenal-PSG, l'equip d'Arteta versus l'equip de Luis Enrique. Podreu seguir aquesta transmissió a la transmissió especial que farem per l'antena digital amb el Ricard Torquemada. I demà serà el torn del Barça, que evidentment també el podreu seguir a la TDT. Els blaugranes reben l'Inter de Milà i avui hem sentit un Lamine Yamal a la sala de premsa valent, que ara recuperarem les millors declaracions. I també, com cada prèvia, Ramon Salmurri, hem sentit el tècnic blaugrana. Què ha dit del partit de demà?
A veure, és que aquesta, Laia, és una semifinal de Champions marcada pel contrast anímic de tots dos equips. L'Inter, per exemple, arriba després de 3 derrotes consecutives, cap gol a favor, fora de la Copa Itàlia, adeu al lideratge, i el Barça, en canvi, tot el contrari, com a campió de Copa, i aquest és precisament l'estímul que persegueix el seu tècnic Hansi Flick.
And it could push you also.
La victòria a la final de la Copa contra el Madrid et pot empènyer, i això per mi és la clau. Sabem que hem de treballar fort per aconseguir la final de la Champions. A l'altre equip hi ha jugadors que, per edat, possiblement poden tenir la seva darrera oportunitat de guanyar una Champions, i això és el que faran, lluitaran. Això és el que hem de fer nosaltres també, i és el que farem.
And also what we have to do.
Un Flick que recorda que l'Inter ha tingut un dia menys de descans per tots aquells culers que estiguin patint pel desgast físic que va patir el Barça a tomb de la final de Copa i la pròrroga. Assegura Flick que el Barça arriba bé, que demà acabarà de veure l'estat físic dels seus jugadors, però sembla deixar clar que no serà un dia de molts canvis, tot i aquest desgast. Jugarà, per exemple, Stensne sota pals, perquè diu Flick que serà el porter de la Champions. Tanca d'aquesta manera el debat amb Marc-André Ter Stegen. No hi serà Balde, que continua entrant al marge, tampoc Lewandowski, que està de baixa lesionat. I sí que hi serà Lamine Yamal. Avui fa 2 anys exactes, l'aia del debut de Lamine amb el Barça. 99 partits oficials des d'aleshores. És a dir, a un dels 100 partits oficials amb el Barça, amb només 17 anys i porta 21 gols i 27 assistències. I tot això ho fa sense por. La por, diu, la va perdre ja fa molt de temps.
No, porque si no subiría nada a mi Instagram. Entonces no he tenido ese miedo, pero sí tengo la motivación y esa como cosquillas que tienes en la barriga antes del partido, pero yo creo que eso es bueno, que tenemos todos los jugadores, pero miedo lo dejé en el parque en Mataró hace tiempo.
Doncs no té por Lamine Yamal, que el va deixar aquesta por al parc de Mataró. I no té por tampoc a la defensa de l'Inter. La premsa italiana veu el conjunt de Simone Inzaghi molt tocat anímicament i físicament, sense Pavard, amb el dubte de Marcus Thuram, i amb Di Marco físicament molt desgastat. Tant Flick com Lamine destaquen el futbol de l'Inter de Milà. Una línia de 5 per defensar amb transicions ràpides i un mig del camp que, quan té la pilota, acumula fins a 5 futbolistes.
L'Inter al mig del camp és molt potent, amb 5 jugadors. Hem de cobrir-ho, hem de protegir-nos, hem entrenat com volem jugar i gestionar-ho. Per a nosaltres és molt important tenir la possessió de la pilota, fer menys errors, defensar millor i descansar defensant. Ells tenen certs automatismes molt bons i fan molt bé certs moviments. Nosaltres hem d'ocupar molt bé certs espais. Això és molt important.
Or to cover some spaces, that's very important.
Partit de màxima expectació a Montjuïc. S'espera un ple absolut, 2.700 aficionats de l'Inter, 645 acreditats, més de 40 televisions amb dret i un estol de personalitats del món del futbol que van de Michael Laudrup per Rio Ferdinand passant per Christian Vieri.
Doncs aquest Barça-Inter serà demà, com dèiem, però avui comencen les semifinals i Marta García jugant Arsenal-PSG, dos entrenadors han passat blaugrana.
Doncs sí, aquest Arsenal-PSG s'enfrontaran a l'Emirates Stadium en anada d'estes semifinals. Curiosament, cap dels dos equips ha guanyat mai esta competició i afronten esta eliminatòria en un moment com un moment històric. Els dos equips ja es van enfrontar també, curiosament, en la fase de la prèvia, en el mateix escenari en el qual se jugarà el partit avui. En aquella ocasió va guanyar l'Arsenal per 2-0. Recordeu que podreu seguir aquesta transmissió per l'antena digital amb Ricard Torquemada.
I un apunt més de la Champions, en aquest cas de la Youth League, Marcos García, sí. Perquè el Barça ahir es va proclamar campió.
Doncs sí, el juvenil del Barça es va proclamar campió. 4-1 sobre el Trabzonspor de Turquia. De fet, avui, fa una estona, ja han arribat a casa. Tercera Youth League del Barça, l'entrena Giuliano Belletti. Recordeu, la conquesta d'aquest títol de la Youth League permet als de Belletti disputar la Copa Internacional Intercontinental Sub-20, que jugaria a l'agost contra el Flamengo, vigent campió de la Libertadores Sub-20.
I un apunt més de futbol, en aquest cas relacionat amb el Madrid, perquè Antonio Rüdiger, el defensa, ha passat pel quiròfan per operar-se d'un trencament parcial al menís de la cama esquerra. Recordem que es va lesionar a la final de Copa dissabte contra el Barça, ja arrossegava molèsties. Per tant, Rüdiger es perdrà tot el que queda de temporada, però també encara està pendent de rebre la sanció pels incidents que va protagonitzar dissabte quan va llançar una ampolla, entre altres objectes, a l'àrbitre del partit. Fem una petita pausa i seguim.
Catalunya migdia.
Quan marques la X de l'Església a la declaració de la renda, el teu ajut arriba més a prop del que et penses. Tan a prop que hem creat la línia 105 per tants per ensenyar-t'ho. Descobreix la tasca social i espiritual que fa l'Església a prop teu a línia105portantos.es.
Aquest estiu, apunta't als camps tecnològics d'intel·ligència artificial i drons del Periódico, la Universitat Politècnica de Catalunya i Fundesplai per joves de 12 a 17 anys. 6 dies on faràs tallers amb investigadores i investigadors. Visitaràs laboratoris, faràs sortides a la platja. Vela. Més informació a estiudecolònies.elperiódico.cat.
Em dic Harrison O'Kelley. Vaig viure 62 hores dins del vaixell naufragat, al fons del mar. Ja havíem perdut tota esperança de trobar ningú amb vida. S'estava acabant l'oxigen.
Aquí, aquí. Bon dia, un home viu.
És viu, és viu.
És viu.
Vaig pensar que era impossible. Com ens ho farem per treure'l d'aquí?
Nits sense ficció. Atrapat. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I sortint del futbol, parlem de l'Eurolliga de bàsquet, perquè demà hi ha un partit importantíssim pels blaugranes. Se la juguen davant el Mònaco en un partit, Ernest Macià, que és de cara, ho creu, perquè l'eliminatòria de quart, recordem que la domina el Mònaco per 2-0.
Sí, sí, de fet, avui ja podria haver-hi els primers equips a la Final Four de l'Eurolliga, per exemple, el Fenerbahçe de Jasi Kebeixos, que si guanya, doncs es podria ja classificar, o fins i tot doncs, el Madrid podria ja quedar eliminat. És a dir, que ara estem ja en aquest caixa o faixa, i davant, com deies, el Barça, que estarà també pendent del que passi en el Barça-Inter, perquè, evidentment, el Palau Blaugrana demà juga el partit 2 hores abans i segurament aficionats preferiran el futbol al bàsquet, però el Palau Blaugrana s'hi espera un partit en què pots quedar eliminat automàticament. Pel que hem pogut saber, Laia, ja en ve ser lista seriós. El Barça intentarà veure si infiltrant-lo el jugador pot tenir uns minuts, altra cosa serà que estigui en condicions i que ell vulgui. Això és el que deia la prèvia Joan Peñarroya.
Sé que demà és un mal dia, sé que juguem una hora no habitual, sé que a les 9 hi ha un superpartidàs de Champions, pues, que fa també que molts dels nostres socis abonats pues, tinguin el dubte de cap a on van. Jo crec que un partit de play-off per anar a la Final Four mereix que tinguem un bon ambient, ojalà tinguem un bon ambient.
I encara en bàsquet, Ernest, avui estrenem un nou episodi del podcast Rècords, que trobareu a l'app de Catalunya Ràdio i a 3CAT, sota el títol Els 40 són els 9-20, els nous sí. 20, i repasses aquí, Ernest, jugadors de bàsquet que continuen en plena forma passats els 40.
Sí, no és autobiogràfic, eh? Jo parlo d'altres, aquí. De jugadors com Marcelinho Huertas, que amb 42 anys doncs juguen encara millor que quan en tenien 20, però millor vol dir que són MVPs de competicions europees fins i tot. I ens expliquen què no entra a la seva nevera, com a la nevera de Laia Palau, de Joan Creus, Albert Oliver, LeBron James, Sandra Igueravide, en fi, allà ho tindreu tot.
Doncs avui dimarts recordem també nou capítol de Ràdio Volta, el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio. I acabem, Marta, amb un apunt de futbol i de la selecció catalana.
Sí, perquè la federació té previst anunciar avui els pròxims partits de seleccions. La masculina jugarà contra Costa Rica el dimecres 28 de maig, segurament en el Johan Cruyff, encara està això per decidir-se al 100%, i està previst també que jugui la femenina, però en este cas amb data i rival encara per definir.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Ja sabeu, a partir de les 7, més esports al tot costa, centrats en aquesta prèvia del Barça i Inter. Seguim aquí a Catalunya Ràdio, el Catalunya Migdia, amb l'Òscar Fernández.